Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Que l'AI està entrant al dia a dia de les empreses és inqüestionable, però què passarà quan també entri de ple a la nostra vida privada? L'AI dels nostres amics ens respondrà whatsapps que els hem enviat o enviarà whatsapps en nom nostre i planificarà la nostra agenda? Prendrà decisions sobre qüestions que ara decidim nosaltres? La resposta és que si nosaltres li donem permís perquè ho faci, ho pot fer, oients, no? Però posarem la nostra vida en mans d'un software? Realment estem davant d'una gran decisió? Que serà com un segon cervell, però si tenint en un ja anem de bòlit, imagineu-vos amb un segon cervell. Però què passarà si no pugem al tren de l'AIA? Viurem més tranquils, però del tot desconnectats de tot i de tothom? Estalviarem temps, però a canvi de què? A què renunciarem? L'AIA està dissenyada per fer-nos la vida més còmoda, però la comoditat és molt addictiva i les addiccions ja sabem que no són bones. Temes apassionats, inquietants i inevitables perquè el món va cap aquí. En parlem de seguida amb una gran convidada d'avui, la neurocientífica Nazaret Castellanos, que té molts seguidors a les xarxes socials. I a banda de la conversa que tindrem amb la Nazaret, també parlarem amb un altre nom estel·lar del Revolució, el professor Esteve Almirall, avui posant el focus en una empresa que, atenció, com sabeu, va plantar cara a Donald Trump. També ens acompanya un dels oients més fidels del programa, Miguel Luis Lapeña, que torna al programa per parlar d'un tema important, la lluita contra el canvi climàtic. I parlarem de centre de dades i bones notícies amb Àlex Carballo. Serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.
Nazaret Castellanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy contenta de saludarte. ¿Estás de acuerdo de lo que decía? La comodidad es adictiva, pero cuidado entonces con ceder demasiado de nuestra vida privada porque podemos perder el control sobre ella, ¿no? Cuando damos tanta información de nuestra vida a la inteligencia artificial, ¿qué me dirías? ¿Te preocupa este tema, Nazaret?
Sí. Bueno, me preocupa y me ocupa. Nosotros la utilizamos mucho en el laboratorio, la inteligencia artificial, y para mí resulta de gran ayuda. Pero yo creo que un poco el secreto para mí de momento, porque es verdad que es muy difícil predecir, pero es ese equilibrio entre lo que yo decido, lo que yo elijo, lo que yo guío a esa inteligencia artificial y lo que me acostumbro a ella, ¿no? Entonces creo que tenemos un juguete impresionante entre las manos y estamos así un poco entre eufóricos y miedo, y para mí hay que dejar pasar un poco el tiempo, ¿no? Sin olvidarnos de que a nuestro servicio va a ser un ayudante extraordinario.
Claro. La Nazaret Castellanos es licenciada en física, doctora en medicina y máster en matemáticas aplicadas a la biología y en neurociencias. Cada vez tienes más seguidores, mucha gente te escucha. Y te pregunto hoy, desde el Revolución 4.0 de Catalunya Ràdio, ¿nuestro cerebro está preparado para la IA y para un mundo plenamente digital o todo va demasiado rápido para entenderlo bien?
Yo creo que de momento, como te decía, es un poco precipitado, ¿no? Vamos a ver qué pasa. O sea, es mi opinión tampoco. Yo he reflexionado mucho sobre ello, te soy honesta, ¿no? Más que nada que la utilizo. Yo creo que sí, que va a suponer una extensión de nuestras capacidades, siempre y cuando, como te decía, seamos nosotros los que dirijamos a la inteligencia artificial. Me preocupa quizá más los adolescentes, ¿no? Ese sí, es un tema que yo creo que en el que tenemos que tener una mirada muy cuidadosa.
Claro, recibimos muchos inputs que nos dicen, cuidado con lo que viene, y entonces nuestro cerebro, no sé si imagina lo peor que en realidad no ha pasado, ¿no? Y quizás no pase, pero que ya nos hace sufrir, ¿no, Nazaret?
Sí, yo creo que eso nos ha pasado muchas veces, ese catastrofismo, ese miedo a lo nuevo. Yo lo veo, lo sigo viendo como una oportunidad de crecimiento muy fuerte, ¿no? Sobre todo en la investigación, en la medicina, en nuestro día a día, ¿no? Creo que tenemos que estar, pues eso, preocupados, pero también eso, con las manos en la masa para poder diseñar una inteligencia artificial que esté al servicio del humano. Pero yo lo veo con una mirada más de esperanza y positiva, la verdad.
Claro. Hoy estamos hablando con Nazaret Castellanos, un privilegio contar contigo. Es una de las personas que nos ayuda a comprender cómo funciona el cerebro, ¿no? Cómo influye el cuerpo en la mente, ¿no? Y cómo podemos vivir mejor también a través del conocimiento científico. Nazaret, dime cómo podemos cuidar mejor nuestro cerebro. ¿Qué consejos darías a los oyentes del Revolución 4.0?
Pues mira, ahora que nos acercamos al Día del Libro, a San Jordi, ¿no? Pues estaba estudiando qué pasa en el cerebro durante el proceso lector, ¿no? Y pues porque tengo que preparar una conferencia sobre ello. Y aparte de los beneficios que sabemos que supone la lectura, sobre todo, y respondiendo a tu pregunta, lo que me planteaba es cuántas cosas en el día a día tenemos a nuestra disposición para hacer un cerebro más saludable, ¿no? Pensamos que la salud es solo, pues, plenamente física. Tenemos que cuidar nuestra dieta, movernos, que a eso me dedico yo, ¿no? A estudiar. Pero también pensaba, ¿no? En qué significa cuidarnos. Tenemos que empezar a establecer lo que es una higiene mental, dedicarnos más esfuerzos a ello, ¿no? Como te decía antes, me asusta un poco tanto catastrofismo sobre lo que va a venir, ¿no? Y nos dedicamos a estudiar muchísimo la enfermedad, el miedo y qué significa estar mal. Sin embargo, a mí me gustaría que también toda esa inteligencia humana, que es muy fuerte, ¿no? Y que hay grandes mentes pensando sobre ello, pues se dedicase a pensar qué significa estar bien, qué podemos hacer nosotros en el día a día para estar mejor, qué significa el bienestar, ¿no? Y yo creo que tendríamos que poner más el foco sobre ello, ¿no? Y quizá eso arrastraría a una mirada del ser humano un poco más amable.
Claro. Esta higiene mental de nuestro cerebro, ponme ejemplos de cómo puedo cuidar a mi cerebro para que me ayude a no dejarme llevar por el tsunami actual. Hablas mucho de saber respirar bien también para esta higiene mental.
Sí, pues mira, nosotros nos dedicamos a un campo que a mí me parece muy bonito, ¿no? Se llama la medicina del estilo de vida, que es una forma de medicina preventiva. Nosotros agradecemos que hemos desarrollado una medicina fortísima, ¿no? Pero es una medicina curativa que tenemos que seguir desarrollando y todo mi pleno agradecimiento. Pero tenemos que desarrollar también, poner más peso en esa medicina preventiva, es decir, que se basa en un concepto que se llama salutogénesis. Vamos a generar salud. Y entonces esa salutogénesis nosotros en el laboratorio la dirigimos sobre todo a la salud mental, ¿no? ¿Qué significa tener una experiencia diaria que sea amable con nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros estudiamos, por ejemplo, el impacto que tiene la respiración sobre el cerebro. Respiramos muy mal, eso es lo que nos dicen las estadísticas. Entonces sabemos que la respiración influye sobre el cerebro, influye en las áreas cerebrales más involucradas en la atención, en la memoria, en la expresión de las emociones, ¿no? Entonces, ¿cómo el conocimiento de nuestro propio cuerpo nos podría llevar también a tener unos recursos biológicos en nuestro ser que a lo mejor guíen o desvíen un poco la tendencia a estar, pues eso, estables o mejor, a saber migrar nuestros estados de ánimo, es decir, a conocer un poco, a relacionarnos más con nuestra experiencia, con nuestra fenomenología, cómo me siento hoy, qué me pasa, qué sensaciones tengo y a partir de ahí poder acompañar también a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Pero lo que yo observo, ¿no? Tanto en mí, ¿no? Que he observado siempre, como en la sociedad en general, es que somos analfabetos de nosotros mismos, ¿no?
Ya, toda la razón, ¿eh? Y dices que incluso se debería enseñar a las escuelas a respirar bien, porque ¿qué nos
Total.
preocupa? Los jóvenes, ¿no? La salud mental de nuestros jóvenes con tantas pantallas es importante, ¿no? También que, sobre todo, con los datos que tenemos preocupantes de suicidios, por ejemplo, de gente con ansiedad o con otros problemas, es importante, ¿no? Esto que llegue a los colegios, Nazaret.
Sí. Bueno, pantallas tenemos quizá más los adultos, ¿no? Que a veces le pedimos a los niños lo que nosotros hacemos elevado a 1000, ¿no? Entonces, yo creo que más que pantallas o no, es poder un poco dosificar las cosas. Las pantallas nos han traído pues mundos fascinantes, ¿no? Y en su medida yo creo que contribuyen, ¿no? Siempre y cuando sepa, ¿no? Que si me paso de esa proporción ya empieza a hacer daño, ¿no? A nuestros hijos y a nosotros mismos, ¿no? Pero sobre todo yo creo que se basa en esa idea, pues eso de cuidarnos, ¿no? Al cabo del día, pues dar cuenta de qué estamos haciendo, cómo estamos derivando, hacia dónde va nuestro propio cuerpo para poder dirigirlo. Y pues siempre he pensado, ¿no? Que yo he estudiado mucho porque me dedico a la investigación. Y a mí me hubiera gustado que me hubiesen enseñado en las escuelas a conocerme más a mí, ¿no? No solo cuando estudiamos cómo funciona el cuerpo, que es un estudio muy en tercera persona, el cuerpo hace esto, el cuerpo hace lo otro, ¿no? O la historia, ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero casi que nos hemos salido de la historia y de la biología. Aquello de lo que me están hablando es la historia de un ser humano como yo, de nosotros, de esta humanidad compartida, y el cuerpo que estoy estudiando es el mío, ¿no? Entonces, el meternos en la ecuación, creo que haría que los centros educativos sean también centros de muchos tipos de formación de inteligencias, ¿no? No solo la inteligencia intelectual. Entonces, a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran enseñado a respirar desde muy pequeña porque me hubiera evitado mucho sufrimiento.
Claro. Hay frases tuyas que me encantan, Nazaret Castellanos. Yo soy fan de la Nazaret, cómo cuenta, cómo habla bien del cerebro. Y dices, tu cerebro escucha en silencio todo lo que haces cada día, la forma en que respiras puede salvarte del ruido mental. Y me ha preocupado esta. Vivir acelerado tiene un precio neurológico. Explicamos al oyente, ¿no? También el estrés, ¿no? Vivir acelerado tiene un precio neurológico.
Exacto. Mira, hay un filósofo que a mí me gusta mucho, contemporáneo alemán, el doctor Rose, ¿no? Que dice, el problema no es la velocidad, sino la aceleración. Nuestro cerebro está más que preparado, ¿no? Para ir rápido. Una cosa es ir rápido, siempre digo, y otra cosa es ir deprisa, ¿no? Entonces, los cambios de velocidad, que es la aceleración, es lo que al cuerpo le cuesta más, ¿no? Entonces, si tú mantienes una velocidad, puede ser alta, no sé, evidentemente en rangos saludables nos vamos adaptando, pero los cambios tan fuertes de aceleraciones y desaceleraciones estresan profundamente al cerebro. Entonces, lo que dicen también los estudios es que vivimos en un mundo donde hay excesiva información y ahí empiezo desde el cole.
Ya.
Ahora, me parece que la cantidad de información que tiene que asimilar un niño pequeño me parece profundamente excesiva, ¿no? Entonces nos debiera preocupar los índices de estrés, de saturación que tienen nuestros niños. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muy bien en el resumen, ¿no? Inicial. Y es que nos adaptamos, las dependencias son muy malas. Estamos acostumbrándonos a ir muy, muy, muy rápido en todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí pues esa capacidad o esa desarrollar esa propiedad en uno mismo de detenerse de vez en cuando. Y eso es a lo que nosotros llamamos higiene. Esas son las formas de higiene que tendremos que empezar a alfabetizarnos, ¿no? Pues yo creo, yo soy optimista, pero yo creo que en un futuro cercano, pues sea igual que hemos normalizado que nos duchamos, nos lavamos los dientes diariamente, pues habremos normalizado el detenernos, el pararse a descansar durante unos minutos, ciertas formas de relajación, ciertas formas de descanso, ¿no? Para establecer una mayor higiene mental.
Claro. Hoy recomendamos tus libros, que tienes muchísimos. Nazaret Castellanos, Neurociencia y Meditación, El mirall del cervell, El puente donde habitan las mariposas, también El espejo del cerebro. Bueno, la verdad
Yo creo que
es.
todos están en catalán, ¿eh?
Sí,
Además,
a mí estos ya están en catalán. Es
creo que
que
todos,
el
creo.
recomanem para que Sant Jordi, para que este Sant Jordi,
Sí.
23 d'abril, perquè meditar, com como dice, si meditamos, reducimos la ansiedad, ¿no? Y cambia nuestro cerebro, porque que pasemos tanto rato con el móvil, con la pantalla, la gente en general se pasa 8 horas al día entre contestar emails, en las redes sociales, tal. ¿Esto cómo nos afecta en el cerebro pasar 8 horas
en
la pantalla y el ordenador? Claro, ¿cómo te afecta?
Bueno, la pantalla es nuestra forma de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo como decía, no es tanto. Yo, por ejemplo, ahora que he estado preparando una conferencia, desactiva las notificaciones, ¿no? Porque si no es un constante plin, plin, plin. ¿Y qué pasa cuando oímos ese plin? Que aunque yo no le haga caso y no me pare a mirar qué WhatsApp me han enviado o qué email, en mi cerebro ha quedado una información de hay algo pendiente. Y ese algo pendiente que voy a mirar después y que en el 99,9% de los casos no es importante ni urgente, queda en mí como un estresor, ¿no? Entonces, pues como te decía, yo creo que la tecnología nos ofrece muchas cosas, me parece maravillosa, pero siempre estamos nosotros por encima, ¿no? Y entonces esa tecla de desactivo durante un par de horas las notificaciones, para mí es una forma de libertad. Y entonces eso es donde yo veo que tenemos que entrenar más que filtrar, que si la tecnología es buena, que no es mala, es maravillosa. Sino el decir, bueno, pues la uso a mi conveniencia. Entonces yo impulsaría más el papel del humano más que tener tanto miedo a lo que nos aporta lo tecnológico.
Claro. Hoy hablando con la neurocientífica Nazaret Castellanos de Madrid, hoy hablando contigo para Cataluña Radio, ¿qué le dirías? Porque a Mark Zuckerberg o, por ejemplo, a otro tecnológico, ¿los algoritmos de las redes sociales dañan nuestro cerebro? ¿Qué le dirías si lo tuvieras delante?
No, ¿no? No lo sé. Te digo lo de antes. Yo aprendo mucho. A mí Instagram, YouTube, Amazon me sugieren libros y autores y páginas a las que enseguida me engancho y me encantan. Entonces, el algoritmo aprende de ti. A mí me sugiere cosas que la mayoría de las veces...
¿No nos crea adicción, Nazaret?
Sí. Depende un poco de cómo lo usemos. Por eso, tío, es que en mí no vas a encontrar esa visión tan catastrófica porque a mí me ayuda muchísimo. Ahora bien, es cierto que yo no soy un adolescente de 15 años que se pasa 8 horas al día enganchado al móvil y tiene ese problema. Soy muy prudente, como te decía, y creo que ahí hay un problema muy, muy profundo. Lo que yo intento un poco ver es que pues es igual un poco lo que hay una frase de un maestro, ¿no?, tibetano que decía, la mente a nuestro servicio es una excelente sierva, pero como esclavos de ella vamos a sufrir, ¿verdad? Entonces yo lo vi un poco en la tecnología igual, a mi servicio me parece fascinante. Ahora, si yo estoy al servicio de ella, me va a destruir.
Para acabar, Nazaret Castellanos, dices, la naturaleza influye en nosotros tanto para recuperar la concentración como para reducir el estrés. Supongo que pasear por un parque, nos recomiendas ver árboles, rodearse de imágenes naturales, ¿puede mejorar, sí, nuestra atención y reducir ansiedad, dirías?
Mucho. Mira, por ejemplo, hablando de lo que hablábamos de tecnología, hay un estudio muy bonito, ¿no?, que mostraba que cuando pasamos por el bosque miramos mucho menos al móvil, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la teoría de la biofilia propuesta a principios de los años 80, y me gusta mucho la propuesta que hizo el profesor Wilson, ¿no?, que veía nuestra relación con la naturaleza desde el reconocimiento. Es decir, reconocemos a la naturaleza como el hogar que ha sido hasta hace muy poco, porque las ciudades, los entornos urbanizados son muy recientes. Entonces, siempre hemos vivido muy cerca de la naturaleza. Entonces, la naturaleza tiene dos, se supone que hay dos teorías que sustentan por qué la naturaleza es saludable: la teoría de la restauración de la atención y la teoría de la recuperación del estrés. Entonces, ¿qué nos dice? Pues que cuando vemos la naturaleza, pues claro, hay muchos menos estímulos que procesar que en casa, que en un entorno urbano donde todo es artificial, y entonces tiene que ser percibido para ser interpretado y poder saber dónde estoy en este mundo. La naturaleza tiene muchos menos estímulos y, por tanto, mi sobrecarga cognitiva va a bajar. Eso me lleva a que yo pueda focalizar más la atención, ¿no?, y fijarme más unas cosas u otras, no estar tan supervisando todo lo que ocurre, y eso también baja nuestros niveles de estrés. Unido a que solemos asociar la naturaleza como un entorno agradable, de tranquilidad, nos calma. Entonces, recurrimos menos al teléfono, ¿no? Pero es que a lo mejor, pues, en el trabajo, en casa, pues no hemos construido un lugar que nos llene. Y entonces buscamos amparo en la tecnología.
Claro. Gracias, Nazaret Castellanos, por recordarnos que entender el cerebro también es aprender a vivir mejor. Gracias hoy por acercarnos la ciencia con humanidad, claridad y sensibilidad también. Hoy nos llevamos conocimiento, pero también herramientas para cuidarnos más y escucharnos mejor. Ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte con nosotros al Revolució 4.0 de Catalunya Radio. Gracias.
Muchas gracias.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Punt de xarxa.
Fa uns dies es va fer pública la Generalitat estudia 26 projectes per instal·lar centre de dades per emmagatzemar i processar informació que és clau per al desenvolupament de la intel·ligència artificial i tota la informació que circula per internet. Aquestes infraestructures s'instal·larien a comarques com el Vallès Occidental, atenció, l'Anoia i el Barcelonès i sumarien més de 2.000 megawatts de potència. Si es confirmen, estem sens dubte davant un salt tecnològic de primer ordre que situaria Catalunya com a punt tecnològic neuràlgic de tot el sud d'Europa. I avui saludem l'Àlex Carballo, és el director de Catalunya de la companyia Vodafone. Què tal? Com estàs?
Molt bé, Chantal. Bon dia.
Felicitats, perquè avui...
Per què?
Avui és el teu aniversari.
És el meu aniversari, moltes gràcies.
Home, clar, quan els col·laboradors fan anys mentre fem ràdio, digue els felicito.
Ai, quina il·lusió. Moltes gràcies.
Prova bé?
I tant!
Molt bé, estàs content,
m'encanta complir anys.
Molt bé, fas bona cara.
Gràcies.
Avui ens va fantàstic que siguis aquí perquè arran d'aquesta notícia, 26 projectes a centre de dades, el que en anglès segur que heu sentit, data center, ens sorgeixen moltes preguntes, no? Com ens explicaries? Primer, de forma fàcil.
El que és un data center? Vale, de forma fàcil jo diria que són edificis gegants, plens de servidors, que vol dir ordinadors molt grans, connectats a internet, que funcionen 24/7 per 365 dies l'any, amb un propòsit concret, i és emmagatzemar totes les dades digitals que existeixen al món.
Val. Però explica'ns, clar, el centre de dades és imprescindible per guardar dades, per exemple, quan escoltem música en streaming, fem una videotrucada, reserves a un hotel, tot això passa per aquí?
Tot passa per un data center. De fet, hi han dades que crec que poden ser interessants de conèixer, i és quantes vegades interactua una persona amb un data center sense saber-ho.
Quantes? Al dia? Quantes?
Quantes diries? Ara és bona aquesta, eh?
El meu dia i el teu, eh?
No parlem en segons.
Deu o 100 vegades?
Una vegada cada 18 segons. Segons fonts oficials, de debò.
Tant.
Cada WhatsApp que envies, cada consulta a Google, cada transacció bancària, qualsevol cosa que facis online passa per un data center.
Però on viuen físicament aquestes dades al data center?
Clar, viuen amb servidors, el que t'explicava al principi, que són ordinadors molt grans. Tu ara imagina't, un gran magatzem, però en comptes de tenir caixes, tenen ordinadors connectats. Allà estan les dades digitals.
Clar, la pregunta és la sostenibilitat, perquè quanta energia consumim amb aquest centre de dades, no?
Bé, de fet, és un dels grans debats que hi ha a la indústria tecnològica avui en dia. Es calcula, segons l'Agència Internacional de l'Energia, calcula que el consum que fan els data centers arreu del món equival al 1,5% de tota l'electricitat mundial.
Ai, la dada. A veure, torna a repetir aquesta dada.
Sí, l'Agència Internacional de l'Energia diu que el consum de tots els data centers que existeixen a dia d'avui equival a l'1,5% de tot el consum elèctric mundial. Això estem parlant d'uns 420 terawatts hora a l'any, i es preveu que, evidentment, amb l'eclosió de la intel·ligència artificial...
Això encara creixi?
Encara creixi, i es calcula que el 2026 pugui ser al voltant de 1.000 terawatts hora a l'any. Per fer una comparativa, la gent ho entengui, és més del que consumeix Espanya en un any.
Llavors estarem una mica contaminant.
Bueno, la indústria està reflexionant molt sobre això perquè ha de fer sostenible.
Clar, és evident que ha de ser sostenible.
Ha de ser sostenible. Llavors jo crec que hi ha molt marge de millora aquí.
Molta gent no sap que refrigerar un centre de dades és tan important com alimentar-lo, no? Com el refrigerem? Aigua.
La primera pregunta és per què el refrigerem? I és una dada curiosa, i és que el 40%, de l'energia que consumeix un centre de dades es destina únicament al sistema de refrigeració. Per què? Doncs perquè els centres de dades generen molta calor. Què vol dir? Que genera molta escalfor.
Igual que passa amb el mòbil, eh? Quan s'escalfa, quan el fa servir molt, perquè ho entengui tothom, eh?
Correcte.
Oi que quan el fem servir molt s'escalfa?
I què passa? Que si s'escalfa molt, què li passa al mòbil? Moltes vegades s'apaga.
Per seguretat.
Bueno, ja a mi no m'ha explotat cap, eh? Però esperem que no exploti. Però què fa? Per seguretat s'apaga.
Clar.
Els data centers igual. Clar. Llavors, perquè això no passi, perquè imagina't si un centre de dades s'apaga, les conseqüències que té, llavors els sistemes de refrigeració són molt importants. Tant és així, i generen tanta escalfor, tanta calor, que l'altre dia llegia una notícia molt interessant, i és que països del nord d'Europa estan utilitzant l'escalfor que generen els data centers per escalfar llars del país. Per tant, generen tanta calor que, home, haurem de pensar en reaprofitar-la d'alguna manera. Més enllà de refrigerar-la, que està molt bé, home, fem sostenible el sistema, no? I jo crec que aquí és on la indústria té molt, molt, molt marge de millora.
Catalunya, eh? Té alguna oportunitat estratègica, com deies, en tot això, eh? Un hub de centre de dades. Uh-huh. Hem sentit a parlar, eh? Del núvol sobirà de Catalunya. Uh-huh. Què és exactament i per què la Generalitat el vol construir?
A veure, Catalunya, jo crec que té tots els ingredients, Chantal, per ser un actor rellevant en quant als centres de dades. Per què? Jo crec que compleix 3-4 requisits importants. Un és posició geogràfica excel·lent. Uh-huh. Dos, estem connectats via cables submarins amb el continent africà, amb el continent americà i amb el continent asiàtic. Per tant, perfecte. Tercer, tenim un ecosistema tecnològic madur. I quart, tenim les universitats més punteres d'Europa. Per tant, els ingredients els tenim. L'aposta de l'administració crec que és valenta i és, com deies, facilitar la creació de nous data centers. Per què? Perquè, i aquí ho lligarem al cloud sobirà que connectaves, o al núvol sobirà. És important, sí o no, que les dades crítiques dels nostres ciutadans estiguin al territori, el que es coneix com a sobirania digital, o que pertanyin a empreses d'altres continents. Home, jo sóc dels que penso que prefereixo que es controlin des del territori o, com a mínim, des de la Unió Europea. Per això, precisament, es crea el cloud sobirà. Què és un cloud sobirà? Bàsicament, és l'aposta que fa l'administració aquest 2026 per posar en marxa un servei que creï un núvol creat al territori i muntat al territori. És a dir, el que abans dèiem un centre de dades, és un núvol, això se'l coneix com a núvol, s'ha de muntar al territori, a Catalunya, amb una inversió de més de 100 milions d'euros. I això el que permetrà, i això és important que ho entenguin els oients, és que les dades més crítiques dels ciutadans de Catalunya es quedin a Catalunya. Dades crítiques. Què vol dir dades crítiques? Home, dades personals, dades mèdiques, dades bancàries. Què preferim? Que això es quedi aquí o que ho controlin, com fins ara, gegants nord-americans? Google, Amazon, Microsoft... Això vol dir que el cloud sobirà que es muntarà a Catalunya?
Perquè és que cal dir que els centres de dades és una nova arma estratègica.
Absolutament.
Per tant, també li hem d'explicar a la gent perquè com li afecta. Clar. El benefici que les dades es quedin a casa nostra.
Clar. Per exemple, la Xina i els Estats Units posen grandíssimes restriccions a empreses tecnològiques que no siguin del seu continent a muntar aquest tipus d'infraestructures. Per què? Perquè són estratègiques. I et poso un exemple. La llei americana té un apartat que es diu el Cloud Act i és que permet intervenir les dades d'un centre de dades, val? En circumstàncies molt concretes. Home, si fins ara les meves dades personals i dades que jo considero crítiques les gestiona una empresa americana i en qualsevol moment o en moments determinats hi pot accedir, home, doncs jo prefereixo que ho faci al meu país.
Molt bé, per tant, per acabar, com serà el món dels centres de dades d'aquí, per exemple, 10 anys?
M'encanta, perquè sempre em preguntes què passarà dintre de 10 anys.
Home, a veure, Bill Gates no diu que hem de pensar el futur i que sempre jo penso on serem d'aquí 10 anys.
Doncs et pujo l'aposta.
Ho hem de fer, això, Àlex.
Jo et diré d'aquí 5. Jo crec que d'aquí 5 els centres de dades seran igual o més importants que les centrals elèctriques, perquè al final les comunicacions i l'energia són el que domina el món.
Molt bé. Àlex Carballo, ho has explicat molt bé, com sempre. Un luxe tenir-te a l'equip titular del Revolució 4.0.
Gràcies a vosaltres.
Que meravellós que ningú hagi d'esperar un instant abans de començar a millorar el món. Anna Frank. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que...
Avui ens visita un oient il·lustre del Revolució. Ens consta que ens segueix des del primer dia i ja fa 10 temporades i és d'aquells oients que és un luxe tenir. Va venir fa 3 anys a presentar-nos un llibre en què parlava d'una qüestió a la qual hi dedica moltes hores: la lluita contra el canvi climàtic i per tenir un planeta més sostenible. I com que teníem tantes ganes de tornar a conversar amb ell, li hem demanat que agafi l'AVE a Lleida i vingui a conversar una estona al Revolució.
Soc tan feliç i cada cop que penso que existeixes tinc més ganes...
Miguel Luis La Peña, què tal? Com estàs?
Muy bien, muy contento, muy ilusionado y feliz. Feliz, feliz de estar aquí hoy.
Escolta, jo t'he de donar gairebé el premi al millor oient perquè portes molts anys que et segueixes,
Bueno, 10 anys, totes les temporades, no? Cada diumenge, no? A les 10 de la nit, escoltar el Revolució, i al final també felicitats a vosaltres, no? Perquè és molt important, és tot un repte, no? 10 anys d'un programa i aquesta evolució, d'aquesta transformació de l'àmbit empresarial, de l'àmbit de la tecnologia, de l'àmbit de la innovació, que sou referents.
Molt bé, què s'ha après, et diria? Amb tots aquests anys, amb què et quedaries del tot? Què s'ha après? D'emprenedoria, de tecnologia, d'IA, hem parlat molt d'IA aquesta temporada. Amb què diries que s'ha après? Què t'ha portat?
El que m'ha portat és descobrir cada programa les darreres megatendències amb l'àmbit tecnològic, amb l'àmbit de l'emprenedoria, en l'àmbit de la innovació, no? I sobretot en exemples molt clars i molt palpables i en col·laboradors de molt prestigi, no? Recordo molt també el Ricard Castellet, no? Que és un referent, no?
El Ricard, el Jordi Pi, avui ha vingut el Ricard, que parla de salut també. Escolta, el Miguel va ser alcalde de Fraga durant uns quants anys, ara treballa a l'Ajuntament de Lleida amb responsabilitats en la promoció de la ciutat. Lleida té marge per créixer econòmicament, per rebre empreses, per impulsar projectes lligats a la tecnologia, no? També em diries?
Bueno, Lleida és la segona capital de Catalunya. Lleida és la segona ciutat, evidentment després de Barcelona, evidentment, que més empreses tecnològiques té, i Lleida està en un moment clau de creixement econòmic, en un projecte de 6 milions de metres quadrats de sòl industrial, i des de fa pràcticament un mes s'ha desbloquejat l'espai d'innovació econòmica de Torreblanca, que som els permitits fer un creixement molt important en tot aquest ADN que té Lleida i el seu espai econòmic comú, que és l'àmbit agroalimentari.
I tinc entès que sou pioners en reduir burocràcia, un tema que hem tocat molt a Revolució i que tu coneixes com a oient, no? Que la IA també permet, no?, reduir la burocràcia amb els ciutadans, Miguel. Sí?
Bueno, Lleida és la primera ciutat de Catalunya, la primera ciutat d'Espanya, que ha aprovat una ordenança per unanimitat, això és molt important també, de que era projectes d'interès estratègic singular. Aquests projectes amb un cert nivell d'inversió de construcció de metres quadrats industrials i també de contratació de personal, reduïm els projectes a els pies de llicències a la meitat. En el cas ha estat un projecte que fa 2-3 anys s'estaven donant a 9 mesos i ara l'hem reduït a 58 dies la llicència d'activitat. Per què? Perquè les administracions públiques, principalment la local, té que estar al costat dels que volen fer emprenedories, que volen fer projectes emprenedors, i el més important de tot és que captes i retens talent de Lleida i de la seva àrea d'influència.
I ara amb tu també parlem de sostenibilitat. El Miguel Luis La Peña és un oient seguidor del Revolució. A més, ens hem conegut per xarxes socials, perquè ens passa també amb els oients del Revolució que molts ens seguim doncs, a través de LinkedIn, a través de Twitter, a través d'Instagram, i això permet posar-hi cara, no? I descobrir noves persones, no? Això també em diries, no? O sigui, quan escoltes la ràdio, Miguel, també descobreixes persones noves a les xarxes, no?
Això és. Persones compromeses, persones en propòsit, persones en valors, i això és el més important de tot, no? És una manera també de conèixer, desenvolupar i, en definitiva, generar xarxa, no? Que és el més important de tot.
Clar que sí. I l'altre eix amb tu, professional, és el compromís sostenibilitat. De fet, ets ambaixador, atenció, eh? Mira quin ull. És que tenim uns oients privilegiats tots sou, eh? Ambaixador europeu per al canvi climàtic des del 2023, no? Què implica aquesta responsabilitat?
Pues implica una responsabilitat de contribuir en la teva experiència, des de l'àmbit principalment, des de l'àmbit personal, en desenvolupar tots aquells valors de la pròpia Comissió de la Unió Europea en l'àmbit de la sostenibilitat, no? Bueno, aquesta setmana, a part del dia de Sant Jordi, que és un dia molt important per a tots nosaltres, clar, també hem celebrat el Dia Mundial del Planeta, no? Per tant, ficar en valor aquelles accions per millorar, per contribuir el planeta, pensant en nosaltres, pensant en les futures generacions, perquè el canvi climàtic és una realitat, i la meva especialitat està molt orientat en tot el tema de l'economia circular, no? L'Agenda 2030, els ODS, però principalment l'economia circular. Com d'un residu podem generar un coproducte o subproducte i d'ahir generar una oportunitat, i llavors clau també és el paper del consumidor, no? Que té aquests valors, aquesta informació, principalment a través d'internet, de saber què producte compra o què empreses contribueixen més a l'àmbit de la sostenibilitat o el desenvolupament de minorar els efectes negatius del canvi climàtic.
Clar. Fa un temps vas escriure el llibre que, com explicava, vam presentar aquí, l'Agenda 2030, el gran desafiament del desenvolupament sostenible, i la sostenibilitat doncs continua sent una de les grans assignatures pendents, no? I jo crec que, a més, amb tot el que gasta la intel·ligència artificial, també el planeta serà un gran tema, l'altre dia que també vam explicar, hem anat a la Lluna i hem vist el nostre planeta, petit, hem de pensar més en aquest planeta.
Sí, i quin repte, no? Lo de la Lluna, la il·lusió que ens ha generat a tot, no? En aquests moments complexos, no? Difícils de la geopolítica mundial, no? En aquests líders que tenim tant a Rússia com a Estats Units i tal, i ha estat un repte que ens ha fet a tots més proper de la responsabilitat que tenim, no? És clau, el planeta, el compromís, l'educació, i després un aspecte que vosaltres sempre heu cuidat molt bé al programa és el talent, no? El talent de la part digital, però també el talent de la part de sostenibilitat.
Clar.
I per què jo vull treballar en una empresa? Jo puc elegir, o qualsevol, avui en dia pot elegir que empresa treballa sempre i quan estigui alineada en els seus valors, el seu propòsit, la seva identitat i la manera també, que aquí és molt important, com reporta els temes de sostenibilitat des de l'àmbit també de la nova governança, Consell d'Administració, l'ètica i la transparència.
Clar que sí. A més, has escrit 4 llibres adreçats a alumnes de formació professional, sostenibilitat aplicada al sistema productiu, a la imatge personal, a sostenibilitat aplicada al tèxtil, a l'energia. Déu-n'hi-do, quina feina,
bueno, és un dels projectes més xulos que estem vivint. Tant jo, aquests llibres estan escrits també per mi, per Rosmel Rodríguez, que és un ambaixador europeu que també té el seu domicili a Portugal, i és un dels projectes més xulos que en la meva vida hem desenvolupat. Per molts motius. Primer, forma part també d'aquest propòsit d'ambaixador europeu pel Pacte Climàtic. Segon, pel repte de que aquests llibres és com s'estan formant el nostre futur del talent, els nostres joves, i sobretot també per ficar en valor també tots els elements de la sostenibilitat, dels criteris ESG, del tema del planeta, del tema també de l'economia circular, com tu deia abans, i que es pugui aplicar a tots aquests cicles formatius, que és el repte que tenim també com a país, que és la formació professional del talent, en les diverses rames. I aquesta setmana també ha sortit el radar llibre també orientat a les instal·lacions tècniques i també al manteniment, no? Per tant, veiem que la sostenibilitat, igual que la digitalització, està a tots les àrees de l'àmbit de l'empresa, de l'àmbit de la formació, de l'àmbit també de la pròpia societat.
Molt bé. Com a societat, què podem millorar per aconseguir entre tots un món més sostenible? Sí?
Bueno, hem de millorar el compromís, no? El que vulgui fer aquests discursos totalment fora de xoc, no? De que el canvi climàtic no existeix, existeix. Hem viscut recentment, per desgràcia, una dona, temperatures que estem ara a l'abril totalment inusuals, el nivell del mar també, el calentament climàtic és una realitat, pluges torrencials, no? Per tant, tenim que treballar en aquesta línia del dia a dia, tant com a empreses, com a administracions, com a ciutadà, de millorar. Reciclar, compromís, temes de consum i tots aquests àmbits.
Miquel Lluís La Penya, oient del Revolució, un plaer rebre't avui al Revolució, molt contents que després de tantes temporades segueixis sent un oient fidel i esperem que siguin per moltes temporades més. Gràcies, de veritat, per la teva saviesa i per compartir-la amb nosaltres.
I tant que sí, estarem moltes més temporades i molt il·lusionat de formar part d'aquest projecte que és el Revolució 4.0.
Ai, gràcies, gràcies, que m'emociona, una abraçada.
Gràcies. Alors on danse.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Atenció, oients, un robot supera el rècord del món humà de mitja marató en una cursa a Pequín. En un any, els robots humanoides han rebaixat el temps de la cursa en més de 2 hores. En parlem de seguida. Professor de Sal Esteve Almirall, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí. Moltíssimes gràcies.
A veure, qui corre més ràpid, el robot o tu?
El robot segur. Jo mitja marató amb una hora no la faig.
A mi també guanya. Explica'm aquesta notícia que jo crec que hem estat mirant tots el vídeo. Aquest robot humanoide de color vermell que ha estat el primer a arribar a la meta a la segona mitja marató organitzada a Pequín.
Sí, és la segona que fan. La primera la van fer doncs, l'any passat i l'any passat hi van participar molts robots. Em va acabar pocs. Tots eren guiats, no n'hi havia cap que anés autònom, tots eren guiats. I el que va guanyar va trigar 2 hores i mitja. És a dir, fins i tot jo el guanyo.
Ha fet un temps de 48 minuts i 19 segons.
Sí, i aquesta vegada, el segon any, ja han fet 2 categories. Han fet una categoria de guiats i una de no guiats. La categoria de guiats era només el 40% dels participants. El 60% ja era autònom. I qui ha guanyat en menys de 50 minuts, que és un temps que els humans no fan.
Clar, ha deixat clar que la màquina supera l'home. Esteve, et preocupa?
Jo sé que això de córrer no és el meu. No hem descobert pas res d'aquesta manera. Però, a part d'això, cada robot corre el seu estil, no? I el que ha guanyat té unes cames com bastant llargues, llavors ja es veu que està pensat una mica doncs, per fer aquestes operacions, no? Però n'hi ha alguns que tenen una fisonomia molt humanoide, que semblen molt humans i que corren molt com nosaltres. I també n'hi ha alguns que són petitets, la mar de cucus, que van arribar a l'últim de la fira, però de lluny, però clar, són tan cucus que fan com cosa, perquè hi ha una cosa petita allà caminant i tal, però tots caminen molt bé i no es cauen.
Clar, com deies, hi ha 2 tipus de robots, uns teledirigits i autònoms. Sí. Els autònoms s'orientaven a través de sensors i de GPS, com els vehicles sense conductor.
I
després els teledirigits, no? El robot campió estava equipat amb un sistema de navegació autònom.
Sí. Sí.
Déu-n'hi-do, escolta, aquestes imatges ens sorprenen, no? I
home,
realment...
sorprenen molt, perquè que un robot camini bé i corri bé és molt difícil. No és una cosa senzilla, no? Llavors, el que et sorprèn més és el que hem avançat només en un any. És a dir, l'any passat era un desastre. Tu ho veies allò i es queien la meitat dels robots, el tabancaven, es quedaven sense bateria. Clar, a veure, jo he de tenir bateria per l'hora que dura la cursa i si és el petit, per les 2 hores que dura, perquè aquest en una hora no arriba, no? I clar, hi ha tota una colla. I fer-ho que sigui autodirigit no és tan fàcil. Home, clar, és una cursa i no hi ha cotxes enmig i no és el mateix que conduir un Tesla autodirigit, allò està buit, però també hi ha autorobots i pot xocar i tal, i n'hi ha alguns que tenien sensors, lidars...
I en robòtica, què en diries que està més avançada? La Xina o els Estats Units? La Xina, sí?
A veure, no ho sabem massa, perquè hi ha 2 o 3... En tens 3. Tens Boston Dynamics, que és de Hyundai, que està als Estats Units, està a Boston, però és de Hyundai. I després tens els de Tesla i Figure, que són americans, i després tens tota la colla de xinos, que n'hi ha moltíssims, des d'Unitree fins on vulguis, no? Clar, els xinos són molt baratos i avui en dia estan dominant tot el tema de recerca a universitats, perquè per 12.000 tens un gos, per 5.000 tens un robot petit, per 20.000 tens un robot una mica gran, i aquestes xifres amb Boston Dynamics són molt més cars. No?
Clar.
Llavors, clar, els americans no t'ho expliquen tot. Ni et venen els robots, ni participen a llocs, ni... Llavors, què fan i què deixen de fer, això no ho saps tan bé, no? En canvi, els xinos, com que ho venen tot, i han venut, home, tot, pensa que de robots n'han venut els xinos 10.000, és a dir, tampoc és que n'hagin venut, és a dir, n'han venut 10.000, en tots, comptant totes les marques i tot, de robots humanoides, només se n'han venut 10.000, 10.000 i alguna cosa. Llavors, clar, però com que els donen, els venen, van a les universitats, saps moltes més coses. La veritat és que l'electricitat, la capacitat de fer coses, ha augmentat d'una manera
jo
brutal.
Jo crec que l'any que ve parlarem més de robots que d'intel·ligència artificial, però avui també amb l'Esteve Almirall parlarem d'IA. L'altre dia dèiem, es parla massa d'IA, i tenen raó, tenim raó, perquè avui parlarem d'Anthropic, perquè ho està canviant tot, eh? Ara explicarem una mica tot el que vols explicar d'Anthropic, que és l'espin-off d'OpenAI, de recordem, però estàs d'acord que s'està parlant massa d'IA? Estem una mica esgotats tots?
Jo crec que comença a estar una mica saturat el tema, sí. Perquè hem parlat molt, i a més els tòpics són sempre els mateixos. Que si ho fa bé, que si ho fa malament...
Que si ens trauran la feina, que si no...
Clar, estem parlant sempre de la mateixa
història. Però està clar que és una eina que s'ha de conèixer, i s'ha de donar a conèixer, i s'ha de divulgar.
I canviarà el món. Això està clar, no? Però no canviarà demà. Tindrà una miqueta a canviar el món. És a dir, que seguirem parlant ja durant almenys 10 anys.
I avui, professor, per què vols parlar en aquest cas d'Anthropic?
Home, perquè han passat coses importants. Una de les coses importants és que s'està canviant el panorama en quant a actors i en quant a les coses que fan, no? Hem vingut uns anys, des del ChatGPT, des del 23, hem vingut uns anys amb el chat, que tu hi feies preguntes. Ja ha començat fa una estona l'època dels agents, on ja no es tracta de fer-li preguntes i que contesti, sinó que faci coses per tu.
Quines coses? Coses posa, per exemple.
Coses des d'ordenar-te l'escriptori, contestar e-mails, resumir-te els grups de WhatsApp, que de vegades en WhatsApp tens grups amb molts grossos que dius, ui...
Tu quants agents? Vaig explicar que l'Esteve Almirall estem en un grupet tecnològic que es diu Barcelona Dot, i que l'Esteve Almirall és la persona que ha enviat més missatges, perquè ho hem comptat amb intel·ligència artificial, 4.000 missatges. Clar, quants agents tens tu treballant per tu?
No en tinc cap, en necessito molts. Està claríssim que en necessito molts. Perquè, doncs, bueno, farà totes aquestes coses per nosaltres i això està canviant completament. També estan canviant els actors. És a dir, OpenAI ha estat l'actor principal. Bé, no, Anthropic ara guanya tants diners com OpenAI i fa tantes coses com OpenAI i ja té una valoració igual o superior a OpenAI. Això és difícil perquè són empreses privades, no cotitzen, per tant, les valoracions és una cosa que... Llavors, tenim tot un grup de coses. L'enfoc també està canviant, no? Si abans anàvem a això del chat, doncs el chat segueix sent important.
I com li expliques d'una forma fàcil a algú que es munti el seu agent d'IA? Com li explicaries? Com ho pot fer?
Bueno, un agent d'IA són aquestes paraules que vol dir moltes coses, però vol dir... Avui en dia la manera de fer-ho és tu li expliques a un IA doncs, que vols crear un equivalent a un programa de software, però que et faci coses, i això en diem agent. I això va i t'ho fa, i actua. I això ho pots fer doncs, avui en dia doncs, amb Anthropic, amb Claude, ho pots fer amb altres coses. I això ha canviat molt perquè fa... poques setmanes o mesos, en comptes d'explicar-li amb text, havies de començar a fer dibuixatges i començar a fer dibuixos de flux i tal, no? I, clar, era molt engorrós. Ja tot el tema s'ha simplificat d'una manera enorme, no?
Agents que fan de coach, agents que fan de metge, explica, agents que optimitzen els nostres impostos...
A veure, agents que optimitzen els nostres impostos més fàcil, això de metge i de coach doncs, està bé i veure, és veritat que en saben molt, és a dir, és veritat que tant el GPT com Anthropic té la millor nota als exàmens de MIR espanyols que qualsevol dels participants que mai hagi estat a la història dels exàmens de MIR espanyols i de lluny, és a dir, que de saber en saben molts, però clar, s'ha d'anar una mica en compte perquè hi ha vegades que el tema està molt bé com a segona opinió, és fantàstic, no? Però hi ha vegades que el tema no és tant el diagnòstic, sinó descriure els símptomes. I si tu no descrius bé els símptomes, pot ser que arribis a un diagnòstic adequat, no perquè la gent no en sàpiga, que en sap molt, sinó perquè tu no descrius els símptomes adequadament i indueixes on un error. No? Llavors, totes aquestes coses s'ha de... amb el tema de fiscal, si no ho heu provat, agafeu la vostra declaració de renta, diu, aneu al ChatGPT o al Claude d'Anthropic i dieu a veure què pots fer aquí i què està bé, i hi ha coses que tu calcula i que no t'ho diu la declaració de renta. Per exemple, quin és el meu tipus mig? Aquesta és una cosa doncs, que els de la renta astutament t'amaguen. I veuràs que quan et sàpigues el teu tipus mig, doncs igual t'estires els cabells.
Recordem, per acabar, perquè Anthropic, que recordem és un spin-off d'OpenAI, hi ha Dario Amodei, que va ser cofundador d'OpenAI. Per què no es porta bé amb Donald Trump, aquest senyor? Per què no es porta bé?
La veritat és que no ho sabem massa. És a dir, sabem que es van veure moltíssim. És a dir, fins al punt que quan estan... A veure, per exemple, fa poc hi va haver una convenció a l'Índia, i a l'Índia, que són així molt agermanats i tal, s'havien de donar la mà entre ells. Es van donar la mà entre el Pakistan i l'Índia, que s'odien a mort i es tiren bombes cada dos dies. El Dario i el Sam, no. No es van voler donar la mà. És a dir, que entre ells es porten fatal.
Va anar perquè l'altre va treballar a la seva empresa i va marxar?
Sí, però va marxar molt malament, es veu. I no se sap ben bé per què es porten malament, però sabem que es porten fatal.
Ja, i amb Donald Trump potser perquè en aquest cas, que no sé si és del tot cert, no? El Dario sempre defensa una IA més ètica de la que vol
sí,
Donald Trump.
Sí, i bueno, ha tingut 10 milions de problemes amb el Pentàgon perquè ells no volien doncs, que fessin servir. Per alguna raó fan servir el Claude d'Anthropic els de Palantir i el Pentàgon des de sempre per fer tots aquests temes bèl·lics. A Ucrània, per exemple, s'està fent servir el Claude d'Anthropic. No? Però Anthropic no es volia que passessin al llindar d'armes automàtiques. Sí. I aquest llindar s'ha passat. I aquí van tenir 10 milions de problemes, es van dir de tot, d'una manera molt pública, i aquí estan.
Molt bé, per acabar, què li recomanes? A l'oient de peu, què li recomanes? Que es munti un agent d'intel·ligència artificial, sí?
No, a veure. L'oient de peu s'ha de reciclar, això és important. Perquè
estudiar.
Sense IA no anirem. I això dels agents és un tema que s'ha de començar a mirar, no? Ara, no tothom vindrà serà igual. Hi ha gent que vindrà molt bé i hi ha gent que no tant.
Molt bé. Esteve Almirall, com sempre, des de robots a intel·ligència artificial, a tots els temes. Gràcies, Esteve.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per tenir-me. Alors on
danse. Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Let's pretend it's not the end of the world.
Oients, acabem programa avui amb una frase de la filòsofa Maria Zambrano que ens agrada molt. Pensar és escoltar allò que ens diu la vida. I la vida ens parla moltes vegades, per tant, estigueu atents, sigueu observadors de les persones també que us envolten. Gràcies, com sempre, a tot l'equip. Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Portells, Jordi Pi. Gràcies, gràcies, oients, abraçada. It's not the end of the world.